Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
L'any 2009, l'any vinent, dos de les instal·lacions relacionades amb el sector del vi que han de marcar, en part, el futur de Falset i de la comarca estaran acabades. A meitats d'any, fins i tot, ja podrien estar funcionant si no hi ha problemes d'última hora. Ens referim, d'una banda, al projecte del Castell del Vi, que ha de ser el centre del enoturisme per excel·lència. A només uns quants quilòmetres s'està aixecant el Parc Científic Tecnològic de la Indústria Enològica, un parc que una vegada acabat es convertirà en el primer de tot l'estat espanyol pel que fa a la transferència de coneixement que s'origina, que es crea a la universitat, en aquest cas la Universitat Rovira i Virgili, per a les empreses vitivinícoles. Si ens permeten una comparació excessiva en les mides, podríem dir que si el Castell del Vi vol ser un Disney World, el Parc Científic del Vi vol ser Silicon Valley. La setmana ens ha deixat altres arguments informatius. L'Associació d'Olicultors del Priorat preveu que enguany es produiran 960.000 quilos d'oli, una producció superior a la de l'any passat. Això sí, esperant que la situació meteorològica no interrompi la collita que va començar el passat cap de setmana. I sense marxar del camp us explicarem la injecció de 29 milions d'euros que el Departament d'Agricultura de la Generalitat ha afegit al contracte d'explotació global. Una mesura, això sí, que ha suscitat les crítiques del sindicat Unió de Pagesos. Les sisenes jornades No jubilem la memòria han començat fa una mitja hora aproximadament al municipi de Marçà. Enguany, la placa en record a les restes dels soldats que descansen a la nostra comarca es descobrirà demà al cementiri dels Guiamets. El Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica, que s'està construint al costat de l'IES Priorat a Falset, estarà enllestit la primavera de l'any vinent. Almenys aquesta és la previsió dels directors del centre. Una vegada finalitzin les obres, un equip de 20 persones treballaran en les diferents línies de treball que han de convertir el centre de Falset en pioner a l'estat espanyol pel que fa als parcs científics de transferència de coneixement entre la universitat i les empreses, com us explicàvem en titulars. Sergi Delamo, director executiu del parc, assenyala el calendari de finalització de les obres.
Abans del juny del 2009, en principi, està previst acabar l'edifici. Actualment ja estem treballant, tot i no tenir l'edifici acabat, ja estem treballant en projectes de recerca i amb un èxit que fins i tot nosaltres ens ha sorprès. No, prefereixo no parlar de números, però diguem que tenim un èxit d'empresa, estem treballant ara mateix per tot Catalunya. Esperem acabar l'edifici al mes d'abril, maig de l'any 2009. En la mesura en què acabem de pactar quin serà el règim de funcionament d'aquest edifici, jo crec que és raonable dir que durant el primer semestre de 2009 aquest edifici estarà en funcionament i al servei.
Tot i que el centre està en fase de construcció, en aquests moments ja s'està treballant en les línies d'investigació que, una vegada acabat, es concentraran al parc prioratí. La viticultura de precisió és una d'aquestes línies, però, com ens explica Joan Miquel Canals, director tècnic del centre, n'hi ha d'altres.
Bueno, les línies mestres, tot i que això lògicament està obert a les necessitats de les empreses, perquè no t'oblida que aquí estem al servei de les empreses i si no, sense les empreses no hi ha raó de ser d'això. Les carències que veiem d'entrada és viticultura. Viticultura de precisió és una cosa que amb les enquestes que han passat veiem que és una mancança forta que hi ha i una demanda forta del sector i de fet els primers projectes que hem engegat són de viticultura de precisió i han contractat un doctor per engegar projectes ja d'aquest àrea, d'aquest àmbit. Després l'altra cosa que ens interessa molt és el tema del sensorial. Avui en dia la ciència encara no ha avançat prou com per qualificar la qualitat dels vins. Llavors això, com que és una cosa humana, s'ha d'estandarditzar, s'ha d'homologar i llavors el tema de l'anàlisi sensorial estandarditzat i homologat és un tema també, és un eix que ens preocupa molt i especialment en aquesta zona on es paga el raïm més car de tot Catalunya, com a mínim a preu per quilo, preu per àrea, per hectàrea potser seria discutible, però preu per quilo és on es paga més, doncs lògicament la gent és molt exigent amb la qualitat i llavors aquí jugarem molt fort en el tema de sensorial, de cercar de com apreciar la qualitat i com estandarditzar-la. Això per una banda, llavors l'altre eix que veiem una mica també que pot ser potent és el tema dels tancaments. El tema dels taps, doncs hi ha molta, mundialment hi ha tota una un gran moviment, hi ha dels australians, per exemple, es decanten molt pels taps de rosca, a Europa són més reticents, aquí seguim més amb el suro, i nosaltres amb això estem, és un tema molt interessant, que, molt interessant no per nosaltres sinó pel sector, és un sector té molt de mal de cap amb això, i nosaltres treballarem una mica no tant en el sentit de contaminacions o de sabors que pugui sentir el tap, sinó en el sentit de la permeabilitat dels taps. És un tema molt interessant, i amb això fins i tot hem comprat ja equipament únic a Espanya, o sigui, per estudiar tot aquest procés. I després altres àrees de que ens interessen de potència també és el saber d'anàlisi. Pensa que avui en dia molts vins del Priorat s'analitzen a França, a l'ITB, i en canvi doncs, puguem tenir un centre aquí que oferia un servei similar, doncs, pensem que és interessant.
El Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica està promogut per la Universitat Rovira i Virgili i estarà gestionat per una fundació que inclou, a part de la universitat, l'Ajuntament de Falset, l'INCAVI i les denominacions d'origen del Priorat i també d'altres comarques. Francesc Xavier Grau és el rector de la URB.
Per l'Alteós de Montsant, el Priorat, Terra Alta, formen part també del patronat del centre tecnològic, com la millor manera de garantir la implicació també dels productors. Les administracions també col·laboren, l'Ajuntament de Falset en aquest cas, o la Diputació de Tarragona, o en cadascun d'aquests centres tecnològics que hem creat i parcs científics, doncs a Reus Tecnoparc, liderat per l'Ajuntament de Reus, el Parc Tecnològic de la Química, liderat per l'Ajuntament de Tarragona, el del turisme liderat per l'Ajuntament de Vilaseca. Efectivament, hi ha una relació directa, complicitat entre administració, sector productiu i universitat. L'aposta de la universitat precisament és creació d'aquestes llances de relació amb el sector productiu. L'estem impulsant en l'àmbit de la nutrició i salut a Reus, en l'àmbit de la química a Tarragona, en l'àmbit del turisme a Vilaseca, i aquest de l'enologia de Falset.
Segons fonts de la direcció del parc, la viabilitat econòmica del mateix ja està gairebé assegurada. Afegirem, això sí, una darrera veu respecte al parc científic i tecnològic del vi. Escoltem la del conseller d'Universitats i Empresa, Josep Huguet, després de la seva visita a la instal·lació. Una visita que va ser, això sí, la setmana passada.
Òbviament aquí hi ha una instal·lació important. Crec que aquí l'aposta per el Priorat és una aposta estratègica. Sabem que el Priorat segurament és el mascaró de proa de la vida de qualitat a Catalunya. Per tant, s'ha fet una aposta d'equilibri territorial, Isabel Rovira i Virgili i el govern. Per tant, esperem que els propers mesos això s'inauguri. Hi ha projectes interessants, no només del que es pot esperar d'aquí, que és valorar la qualitat del vi i millorar la qualitat, sinó altres línies, com s'està parlant aquí, els tancaments de les ampolles, el reciclatge del material sobrer, la col·laboració doncs, amb la tecnologia d'algunes empreses catalanes de software de satèl·lit de control de vinyes. Hi ha tota una gamma impressionant de possibilitats, i també el mateix centre com a diguem, lloc per ensenyar amb un cert turisme de nivell, de VIP.
I del vi passem a l'oli. L'Associació d'Olicultors del Priorat preveu una producció de 960.000 quilos d'oli de la collita que va començar el passat dia 1 de novembre. La previsió dels olicultors prioratins es situa entre un 15 i un 20% per damunt la producció de l'any passat. Ricard Massip, president de l'Associació d'Olicultors, assenyala que la collita del 2008 es preveu que sigui de gran qualitat.
La qualitat és bona perquè va ploure quan tocava. Sabeu que mai plou el gust de tothom, doncs bueno, sabeu que hi ha moments que va ploure, per exemple, coincidint amb la verema, a l'oliver això va ser, en aquell moment va ser positiu, i bueno, la qualitat, qui mos està preservant aquesta qualitat i vigilant-la dia a dia és l'Institut de Recerques Tècniques Agroalimentàries, l'IRTA. Sabeu que la resta de denominació d'origen siurana s'espera una campanya més curta, i això va ser degut a que la zona que estem nosaltres, per la climatologia que té diferenciada del resta de DO siurana, sempre anem una mica més retrasats en el que és la floració dels olivers i després amb la maduració de l'oliva. Això va fer que al moment que van arribar les pluges, nosaltres estéssim més atrasats en floració. Per aquest motiu tenim un augment respecte a l'any passat, mentre que els altres, el resto de zones, ja ha passat al revés.
De cara a l'any 2009, l'Associació d'Olicultors s'ha marcat com a objectius la promoció internacional, la consolidació dels serveis que presta i la participació activa en la vessant més turística de la producció d'oli, amb la consolidació de les rutes de l'oli que es promouen des del Pla de Foment de Turisme del priorat. Ricard Massip no amaga que la crisi pot tenir efectes en la venda d'oli.
Pues l'oli, mira, té incidència com a tot arreu, com a tots els sectors. L'any passat van minvar una mica les ventes, molt poqueta cosa, vull dir, no et sabria ara quantificar en percentatges, però va ser apreciable, però molt poquet. Enguany, com el resto de denominació d'origen, mantenim els preus de l'oli que es ven en grans formats, com ara els 5 litres, i llavors el que estem ja incidint cada vegada més és amb aquesta diferenciació de l'oli del Priorat, amb la marca Oleum Priorat, i el nostre objectiu és potenciar molt més encara aquesta marca. Per tant, aquell que estigui disposat a pagar una mica més pugui tindre l'Oleum Priorat i aquell client de tota la vida pugui mantenir-se amb l'oli, amb la marca de cada cooperativa, amb aquest preu que ronda els 22 euros la garrafa de 5 litres. O sigui que això està als 4,40 cèntims litre.
El govern de la Generalitat ha aprovat destinar prop de 29 milions d'euros als ajuts associats al contracte global d'explotació pel període 2008-2009 per tal de, segons el mateix govern, donar resposta al nombre de sol·licituds presentades en aquestes dues convocatòries. Recordem que aquests ajuts tenen com a finalitat fomentar la modernització, el rejoveniment i la professionalització del sector agrari, així com fomentar els mètodes de producció agrícola sostenible i de protecció del medi ambient. Concretament, es destinaran 12 milions d'euros per a l'any 2008 i 12 més per a l'any 2009. Hem de dir, però, que aquest nou ajut ha suscitat les crítiques del sindicat Unió de Pagesos, ja que reclamen que el departament resolgui durant aquest mes de novembre els ajuts per a la modernització i incorporació de joves per no retardar inversions. Unió de Pagesos demana que les resolgui aquest mateix mes, ja que de no fer-ho, el departament retardaria fins a un any les inversions que els pagesos han de fer durant l'hivern. A més, des del sindicat afirmen que, en una situació econòmica de crisi com l'actual, en què les entitats financeres han restringit el crèdit, els treballadors del camp necessiten la resolució d'ajut del contracte d'explotació global, ja que els serveis de garantia davant de bancs i caixes. I continuem aquest informatiu amb més qüestions, però en aquest cas en format més breu, un seguit de qüestions que comencem a Capçanes, ja que la Diputació de Tarragona ha aprovat el projecte d'acondicionament de l'estació de tren de Capçanes amb un pressupost de 199.541 euros. El projecte preveu la construcció d'un desguàs mitjançant una cuneta formigada, el sanejament i neteja manual i la protecció de talussos amb malla, l'acondicionament de la zona d'accés de l'estació amb vorada amb paviment de formigó i així mateix es reposarà en l'enllumenat i es construirà una grada amb muret de pedra i una tanca metàl·lica. L'aprovació d'aquest projecte comporta l'expropiació forçosa de béns i drets afectats, ja que es tracta d'unes obres declarades d'utilitat pública. I de Capçanes marxem cap a Móra d'Ebre, ja que en el marc de la jornada Addiccions, àmbits d'intervenció en els joves, que es van celebrar el passat dimarts a l'Hospital de Móra d'Ebre, Òscar Ros, director de l'Hospital Comarcal Morenc, va subratllar la manca d'una estructura d'assistència pel tractament de drogodependències a l'Hospital de Móra d'Ebre. Ros ha destacat la necessitat que el Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències, anomenat CAS, vinculat a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, sigui en un futur el cas de Tortosa i no el de Reus, com passa en aquests moments.
Jo crec que és una incongruència que el cas del que depèn l'Hospital de Móra o que tindria que donar servei a l'Hospital de Móra sigui el cas de Reus. I jo en aquest sentit, perquè sempre ho he dit, que tot i que l'Hospital de Móra té molta tendència, per una qüestió purament empresarial, a mirar molt cap a Reus, jo des de que vaig sentir una vegada que el carrer Major de Móra era el riu, sempre em vaig plantejar, jo dic, home, el carrer Major de Móra, per molt que ens empenyem, mai passarà per Reus. I llavors, a veure, manifestar la voluntat, no sé en quin termini, doncs que realment que aquesta atenció a les drogodependències o a les addiccions es pogués també ofertar des de la pròpia estructura de dins de l'hospital, perquè em sembla que els ciutadans de les nostres terres es mereixen tenir aquest servei més a prop.
La jornada va reunir una trentena de professionals de l'àmbit de l'educació i tècnics del Departament de Joventut i Serveis Socials dels Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre, el Priorat i també la Terra Alta. I acabem aquest bloc d'informacions breus amb una xifra. El pressupost de l'any 2009 del Govern de la Generalitat que preveu destinar a la nostra comarca és de 1.400.000 euros. La principal inversió, d'una mica més de 380.000 euros, es destinarà a la construcció del consultori local de Cornudella del Montsant. Els pressupostos també inclouen 370.000 euros per reconstruir l'antiga casa Abadia de Margalef i 335.000 que es destinen al Col·legi d'Educació Infantil i Primària de Anicet Villar de Marçà. Els municipis de Bellmunt, la Morera del Montsant i Ulldemolins també rebran part d'aquest pressupost. Els municipis de Marçà i els Guiamets acullen avui i demà les sisenes jornades No jubilem la memòria que organitza l'associació del mateix nom. Avui, fa aproximadament mitja hora, a Marçà s'ha inaugurat l'exposició El Priorat sota les bombes 1938, amb fotos de Falset d'Agustí Centelles. Les fotografies que s'exposen són algunes de les descobertes recentment, junt amb d'altres, a Reus, en una caixa de galetes. L'exposició, com us dèiem, mostra imatges dels bombardejos franquistes i les seves conseqüències, uns bombardejos que van castigar la comarca del Priorat l'estiu i la tardor de 1938 en el decurs de la Batalla de l'Ebre. Després de la inauguració hi haurà una xerrada sobre Agustí Centelles a càrrec de Maria Teresa Ferrer, professora d'Història del Periodisme del segle XX a Espanya i a Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. Diumenge, la jornada es trasllada als Guiamets, on a les 11 del matí es descobrirà al cementiri una placa commemorativa dels soldats republicans enterrats en una fossa comuna localitzada en aquest emplaçament, com ens explica Miquel Perelló, historiador i veí dels Guiamets.
La fossa comuna dels Guiamets està ocupada per 96 soldats que provenien de l'hospital a l'estació de Guiamets, concretament al que és la Villa Enriqueta, i també del tren hospital, que a la mateixa estació es dedicava a la cura dels soldats que provenien de la Batalla de l'Ebre, bàsicament del front de l'Ebre, sobretot del sector entre Camposines, La Fatarella, Corbera, a Guiamets, on hi va haver més entrada de malalts i de morts. Va ser durant les dues primeres setmanes de la Batalla de l'Ebre. I aquests soldats, quan morien, eren portats al cementiri del poble, on se va acabar una fossa al mig, i eren enterrats. Se coneix el nom de gairebé tots, i excepte dos o tres que són cadàvers sense identificar, els altres se sap el nom, el batalló, en algun cas l'edat, se saben pues, força d'edat.
Després s'inaugurarà al Casal Polivalent l'exposició La batalla contra la mort, la sanitat militar durant la Batalla de l'Ebre, una exposició que mostra material recopilat per Miquel Perelló.
L'exposició la fem Josep Munté, del Mas Roig, i jo. És una exposició que fem a partir de vestigis que tenim nosaltres, com a estudiosos del tema, així a hores lliures, doncs tenim una sèrie de vestigis, un exemple, xeringues, insígnies, un aparell per fer lavatives, ampolles d'aigua oxigenada, venes, una camilla, doncs objectes que ens permetin a través, establint doncs, com una mena de recorregut, i poder veure com una situació molt crítica, com era la rereguarda de la Batalla de l'Ebre, doncs la sanitat funcionava. És una exposició únicament encarada al que és el món sanitari i sobretot intentar ensenyar a la gent doncs això, no? L'angoixa, en uns moments de molt patiment per part d'un exèrcit que estava desbandada, que ha fet la seva última intentona, doncs, que veure com a la rereguarda, uns pocs quilòmetres d'on s'estan jugant la vida un munt d'homes, doncs hi ha una sèrie d'homes i dones que estan intentant salvar vides. I la situació angoixant que representa això.
A part d'aquesta exposició, a Guiamets també es podrà veure Preludi de l'última batalla a les Brigades Internacionals al Priorat 1938. Seguidament hi haurà una xerrada il·lustrada a càrrec d'Àngela Jackson i Albert Sabater sobre els hospitals al Priorat durant la Guerra Civil.
El poble estava vestit al capdamunt d'un turonet. A baix, tot una immensa estesa de camps de blat i el poble era ben petit. De fet, només hi havia 12 cases i un hostal. A la banda de ponent d'aquest turonet era tot ben sec, un armot, alguna garriga ací i allà, i per totes bandes, forats de llebres i de conills. A la banda de llevant, però, era tot d'una natura exuberant. I és que a la banda de ponent no hi plovia mai, però a la banda de llevant hi plovia copiosament.
I aquest és un dels dos contes que ahir es van poder escoltar a la Biblioteca Salvador Estremifà en l'activitat anomenada Un viatge literari pel món de Mercè Rodoreda a càrrec de Jordina Biosca, una activitat que s'ha d'emmarcar en la celebració del centenari del naixement de l'escriptora catalana.
A la paret de davant de la xemeneia, una paret alta, blanca, brillant i lluent. Quan alguna bona nova havia de passar, en totes i cada una d'aquelles parets, al capdavall de tot, s'hi dibuixava una rosa. Una rosa preciosa que s'anava perfilant, que anava pujant amunt amunt com si fos un sol ixent. Una rosa que s'anava tornant cada cop més blava, amb els pètals blaus preciosos degradats amb una gran saviesa. I quan la flor arribava just a un parell de pams al sostre, aleshores s'aturava. I allà, cofoia de la seva presència, anunciava a tothom la bona nova. I quan tothom l'havia vista i la flor s'asseïa, se sentia segura de que havia estat vista, aleshores, de mica en mica, en un o dos dies, a poc, s'esllanguia. S'esllanguia i es desdibuixava i desapareixia. I això era quan alguna bona nova havia de passar. Perquè quan el que s'havia de donar era una mala notícia, alguna desgràcia, com ara la mort d'un familiar, d'un fill, com ara la malaltia d'algun animal, un cavall, un porc, una vedella, qualsevol d'ells, en aquelles mateixes parets de les 12 cases i l'hostal, en aquella paret del davant de la llar de foc, aquella paret alta, blanca, brillant i polida, a capdavall de tot, també hi sortia una rosa. Però aquest cop, la rosa no era de color blau. Aquell cop la rosa era tota d'un negre fosc i no estava dibuixada sinó que sobresortia i els pètals agafaven forma i relleu i brillaven com l'azaleja i aquella rosa pujava paret amunt com un sol ixent i just a dos pams al sostre s'aturava. D'allà també deixava que tothom la contemplés i quan se sabia ben vista no marxava sinó que la gent de totes aquelles 12 cases i aquell hostal amb una eina especial per no malmetre-la s'acostaven a la paret, la desenganxaven i quan ja la tenien a les mans l'embolquillaven amb sedes i amb cotons i quan la tenien ben embolicada la portaven fins a la capçalera de la seu armari més gran i allà obrien el calaix a dalt de tot i posaven la rosa dins amb totes les altres que poguessin tenir i d'aquesta manera totes aquelles persones guardaven eternament el record d'aquella gran pena.
I abans dels titulars, la nostra àrea de servei. Primer, amb els esports. Jordi Perelló, bon dia.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu ja és líder, líder del grup 23è de tercera territorial. És líder mercès a la victòria per golejada del passat cap de setmana al Nou Domènec Aragonès per 5-0 front al Riudecols, la ventafoc del grup, el farolet vermell del grup 23è de tercera territorial. El Falset Esportiu, tal com dèiem, és líder i ara en solitari. Un grup 23è de tercera regional on el Falset Esportiu s'ha encaramat líder en les 4 jornades disputades fins aleshores. Un Falset Esportiu que fins aleshores, en aquestes 4 jornades, porta un total de 10 punts. 10 punts que fan que el Falset Esportiu estigui al capdavant de la classificació. Una classificació que aquest cap de setmana pot tornar a canviar amb els partits d'aquest cap de setmana. El Falset Esportiu aquest cap de setmana no juga al campionat. Per què? Perquè li toca descansar. Un grup imparell, un grup de 15 equips que cada cap de setmana fa que un equip del grup 23è de tercera regional li toqui descansar. Aquest cap de setmana li toquen els nostres. El Falset Esportiu conviurà que de moment aquest diumenge no jugarà. Uns emparellaments per aquest cap de setmana que tindrà els següents partits. També mencionar el que disputi aquest cap de setmana, més concretament avui dissabte, a partir de les 4 de la tarda, a partir de les 16 hores, al Baix Camp, el partit entre el Castellbell i el Porrera Unió Esportiva. El Porrera Unió Esportiva, que malauradament es belluga al penúltim lloc de la classificació amb tan sols 3 punts. Partit, doncs, aquesta tarda al terreny del Castellbell entre el Castellbell i el Porrera Unió Esportiva. Però a banda de tot això, el grup 23è de tercera regional per aquest cap de setmana tindrà els següents emparellaments. A banda ja del Castellbell Porrera Unió Esportiva per avui a les 4 de la tarda tindrà els següents partits: Marina de Cambrils al Moster, Salou Les Borges del Camp, Vandellòs Vilafortuny, Montroig Montbrió, Riudecols Escola de Futbol La Pastoreta, amb el ja esmentat amb el descans del Falset Esportiu per aquest cap de setmana. En futbol femení, les noies del Falset Esportiu van caure el passat cap de setmana per 9 gols a 1 al terreny del líder, l'Alcover. Un Falset Esportiu femení que es belluga malauradament al penúltim lloc de la classificació amb un total de 3 punts amb 4 partits jugats fins aleshores. Les falsetanes juguen aquesta tarda al nou Domènec Aragonès, on reben l'equip tarragoní del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer a partir de les 5 de la tarda, a partir de les 17 hores, al nou Domènec Aragonès. El que sí que estan imparables són els infantils del Falset Esportiu i parlem de futbol base, ja que els infantils del Falset Esportiu guanyaven el passat cap de setmana per 1-5 al terreny del Vilaseca. Ja s'han encaramat al segon lloc de la classificació de la segona divisió provincial d'infantils. Uns infantils del Falset Esportiu que jugaran també dintre d'una estona aquesta tarda, a les 3 de la tarda, al terreny del Duesaigües. Un partit d'allò més interessant pels infantils falsetans de cara a poder conquerir els 3 punts en joc, 3 punts en litigi, que es mantinguin al capdavant de la classificació. El Predell Futbol Sala va tornar a perdre. Va ser el passat cap de setmana al Baix Camp, al terreny del Montroig, per 6-5. Una derrota del Predell Futbol Sala que el situa hores d'ara al 8è classificat amb 8 punts, d'un total de 18 equips. Un Predell Futbol Sala que juga aquí aquesta tarda al Pavelló d'Esports de Falset. Rep l'equip del Riudoms Futbol Sala a partir de les 19 hores, a partir de les 7 de la tarda, al Pavelló d'Esports de Falset. Per més senyes i senyals, el rival dels predellencs d'aquesta tarda és el 14è classificat amb tan sols 3 punts, una de les ventafocs del grup que pot aprofitar el Predell Futbol Sala per embutxacar aquesta tarda, a les 7 de la tarda, al Pavelló d'Esports, aquests 3 punts que el mantinguin a la zona mitja alta de la classificació. Ja en la tercera divisió, resaltar la derrota inesperada del Reus Deportiu de Futbol aquest passat dimecres, en partit ajornat del passat diumenge per la pluja. Es va jugar aquest passat dimecres al nou camp del Reus Deportiu. El reusenc perdent per 1-2 front al Prat, però malgrat la derrota continuen encaramats al quart lloc de la classificació. Els reusencs visiten el terreny del Cornellà aquest diumenge a la tarda a partir de les 17 hores. I pel que respecta al món de l'hoquei, parlem d'un Alnimar Reus Deportiu que el passat cap de setmana golejava i a plaer als Sitges per 5-1 i es manté hores d'ara al tercer lloc de la classificació. Un Alnimar Reus Deportiu que se la juga aquest cap de setmana, se la juga entre cometes, ja que tan sols portem fins aleshores 9 jornades, però visita la pista del Barça aquesta tarda a les 8 del vespre, a les 20 hores, on el Barça i l'Alnimar Reus Deportiu disputen una jornada d'allò més interessant per que pot decidir el que és momentàniament, hores d'ara, el líder provisional de l'hoquei lliga avui, aquesta tarda, al Palau Blaugrana, entre el Barça i l'Alnimar Reus Deportiu. Parlem de judo, ja que el passat 1-2 de novembre es va disputar el campionat Villa d'Avilés, Astúries, una zona de tecnificació del Priorat a les Terres de l'Ebre. I cal dir que són molt bones sensacions del club tenis, del club judo Priorat. Unes molt bones sensacions del club al campionat internacional d'Avilés d'aquest any 2008. Aquest incís del món del judo tan sols es manca despedir-vos fins a les 2 d'aquest migdia, fins a les 14 hores, on farem un repàs exhaustiu als esports aquí a Ràdio Falset. Serà doncs fins aquí una estona, serà fins al horari de les 14 hores, de les 2 del migdia. Serà fins aleshores, adeu-siau, molt bon dia.
I ara, el temps, en aquest cas, amb Enric Massip.
Hem acabat una setmana que les pluges ens han deixat, tot i que hem tingut una certa nebulositat, la situació d'estabilitat s'ha anat configurant, i aquest cap de setmana la situació es mantindrà bastant similar, en què el sol lluirà amb bastanta insistència durant gairebé tot el cap de setmana, i les temperatures se mantindran a uns nivells bastant normals. Les pluges doncs, que ens van afectar la setmana passada amb bastanta intensitat ens han deixat, i ara doncs, tindrem aquests dies de tranquil·litat meteorològica. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1982, intenses pluges afectaven tot el Pirineu de Lleida i d'Andorra, provocant inundacions i molts mals materials.
I abans de marxar, titulars. A l'informatiu d'avui us hem parlat d'una de les instal·lacions relacionades amb el sector del vi que ha de marcar en bona part el futur de Falset al costat del Castell del Vi. Ens referim al Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica, un parc que una vegada enllestit s'ha de convertir en el primer de tot l'estat espanyol en transferència de coneixement, que origina la universitat per a les empreses vitivinícoles. L'Associació d'Olicultors del Priorat preveu que enguany es produiran 960.000 quilos d'oli, una producció superior a la de l'any passat. Això sí, esperant que la situació meteorològica no interrompi la collita que va iniciar-se el passat cap de setmana. I sense marxar del camp us explicarem l'injecció de 29 milions d'euros que el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha afegit al contracte d'explotació global, una mesura, això sí, que ha generat les crítiques del sindicat Unió de Pagesos. I les sisenes jornades No Jubilem la Memòria han començat fa una hora aproximadament al municipi de Marçà. Enguany, la placa en record a les restes dels soldats que descansen a la nostra comarca es descobrirà demà al cementiri dels Guiamets. I fins aquí l'informatiu del cap de setmana de Ràdio Falset. A l'edició i presentació que els parla Jordi Soldevila i al control tècnic el Jordi Borja. La informació local tornarà a partir de dimarts amb els butlletins diaris. Adeu.